Salvador Martí, professor de la Universitat de Salamanca, benvingut a Quad.cat.
Moltes gràcies.
Avui ets l'encarregat de fer aquesta conferència inaugural del cicle Unipau. Explica'ns una mica, doncs, en què focalitzaràs la teva conferència.
Aquest any, enguany, la Universitat de la Pau va sobre Amèrica Llatina, sobre lliçons i reptes. Per tant, la conferència inaugural serà una miqueta enfocar quina és la realitat avui d'Amèrica Llatina i quins són els reptes de futur d'aquesta regió.
La teva conferència, de fet, ara com ens deies, es titula Alternatives des de l'Amèrica Llatina, reptes i lliçons. Quins són allò, si es poden definir, els principals reptes i les principals lliçons que hem d'aprendre d'aquest continent?
La xerrada avui té tres parts. Una és la caracterització d'Amèrica Llatina, avui. La segona part és comparar les mobilitzacions que han hagut al món àrab, amb el que s'ha anomenat la primavera àrab, i comparar amb el que ha succeït i està succeint de mobilitzacions d'Amèrica Llatina. I al final parlarem una miqueta sobre els grans reptes.
Per on passen aquests reptes?
Amèrica Llatina avui és una regió on, d'una banda, hi ha moltíssima creativitat en diversos àmbits, però també és la regió més desigual del món. I, per tant, aquesta gran desigualtat fa que hi hagi elements molt difícils de resoldre, molts conflictes difícils de resoldre. Per tant, una miqueta, els reptes seran, o les lliçons que traurem seran a mig camí sobre la creativitat de noves propostes que hi ha actualment, d'una banda, i de l'altra una miqueta la denúncia d'alguns temes que són molt punyents.
Qui té més alternatives per sortir d'aquesta crisi? L'Amèrica Llatina, Europa? Podem allò fer alguna comparació?
És molt difícil comparar Amèrica Llatina i d'Europa per moltíssimes raons. En aquest sentit, malgrat tot, avui Europa és una societat més cohesionada, però potser no tan esperançada, mentre que Amèrica Llatina és una societat amb més desigualtats, una societat molt més estratificada, però també podem dir que és més jove, també podem dir que en certa mesura té més il·lusió. Però és difícil comparar amb dos espais.
Com es medeix aquesta esperança o aquesta il·lusió que ara ens comentaves, perquè puguem allò concretar bé aquesta idea que ens defineixes?
Una mica les lliçons que acabaré exposant és que avui a Amèrica Llatina no hi ha un gran projecte unitari de transformació. Hi ha múltiples petits projectes i en certa mesura hi ha microrevolucions o microrebel·lions. Per tant, és molt difícil oferir un paquet del que ofereix de forma consistent Amèrica Llatina. Però cal dir que hi ha espurnes interessants d'esperança en el tema dels drets, lluita per drets, temes vinculats a migració i a xarxes migratòries, temes vinculats a noves formes de comprendre el desenvolupament, noves maneres també de comprendre allò que és riquesa. Per tant, una mica el que podríem dir és que no hi ha una gran lliçó, hi ha multiplicitat de petites lliçons i que això poden ser també un mirall per a Europa, que durant uns quants anys ha confós desenvolupament amb riquesa i probablement ha confós felicitat amb benestar.
Països amb economies emergents, com es comenta per exemple el Brasil, seran claus en aquest cicle de recuperació econòmica que espera el món en general?
Sens dubte el cas brasiler és un cas important perquè és un país, diguem-ne, és un país continent. És un país amb centenars de milions d'habitants i, per tant, en si mateix és una economia sòlida, emergent i amb capacitat també de creixement, de creació i d'absorció. La nova economia del segle XXI passa, òbviament, pel rol d'aquestes potències emergents, la Xina, la Índia, Sud-àfrica, Indonèsia o Mèxic, segur que hi tindran molt a dir perquè són espais també amb molta creativitat i amb gent molt jove. I, per tant, no haurem d'aprendre alguna cosa, sens dubte, d'aquests països.
I més enllà de Brasil, alguna economia dins l'Amèrica Llatina que pugui també ser garantia d'aquesta recuperació o que avui en dia es pugui preveure que serà clau en la recuperació econòmica?
potser és difícil parlar de països com a una entitat, diguem-ne, unitària, no? Sí, podríem exposar que en alguns dels països hi ha interessants manifestacions d'altres formes d'entendre el desenvolupament. Per exemple, Bolívia o, per exemple, algunes zones de Mèxic o de l'Equador, s'està posant molt sobre l'agenda un tema que es diu concepcions d'una forma millor de viure, que no es basa tant en el tema del consum, sinó en el tema de un cert equilibri entre la natura, les necessitats de la gent i, diguem-ne, i l'economia. Per tant, crec que una altra de les lliçons que hem d'aprendre és a mesurar realment quines són les necessitats de la població i quines són les necessitats de l'entorn i les necessitats de l'economia, i en base a aquest triangle poder viure d'una forma un xic més equilibrada.
Salvador Martí, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu, moltes gràcies.